L'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Tribuna Preferent de Ràdio Sabadell, aquest espai de debat i de tertúlia al voltant del Centre d'Esport Sabadell. Avui és dia 23 de desembre del 2024. Avui tanquem l'any natural pel que fa al Tribuna, després que ahir el tanqués el Centre d'Esport Sabadell. Un any que ha estat realment difícil de digerir, amb el descens, aquests inferns de la Segona Federació, i sobretot, bé, quan semblava que l'equip començava a revifar i semblava que la cosa fins i tot podria anar per la via ràpida aquesta temporada, realment aquesta ratxa de 6 empats consecutius han fet que tot trontolli i que un any més, una vegada més, el Nadal, segurament aquesta aturada nadalenca se'ns faci massa llarga, aquestes 3 setmanes que han de passar fins al pròxim partit de Lliga a casa davant el Torrent. Amb molts dubtes, amb moltes crítiques que hi ha hagut en les últimes hores a les xarxes socials, també, evidentment, en l'entorn del Sabadell, ahir es van escoltar xiulets al final del partit a la Nova Creu Alta, després de l'enèsim empat d'aquest 1-1 del Sabadell davant el València Mestalla, que ha fet que no només el Sabadell no sigui campió d'hivern, que això era complicat, necessitava l'equip de David Català que punxés al Sant Andreu, no només això, sinó que l'equip quadribarrat ha marxat a 4 punts de diferència i ja hi ha un altre equip entremig, l'Atlètic Balears, que s'ha afegit a aquesta festa i que ho posarà encara més complicat, pensant en la segona volta de la Lliga. Dit això, us donem la benvinguda, insistim, a l'últim programa de l'any que fem a l'antena de Ràdio Sabadell, també al canal de Twitch, i com sempre us diem, doncs participar té premi, perquè podeu entrar en aquest àpat per dues persones a la pizzeria napolitana Maximus. A veure, va, som-hi. A veure amb quins ànims venen avui els nostres tertulians, que els havia enganyat, en certa manera, també, des de feia uns dies, doncs per intentar fer un Tribuna també una mica diferent i marxar amb una alegria i amb una bona notícia de vacances de Nadal. Després l'explicarem, volíem fer també una mica un Tribuna temàtic avui, enfocat en aquesta samarreta del Centre d'Esport Sabadell, que probablement sigui de les poques coses positives que ara mateix li podem trobar aquesta primera part de la temporada de l'equip, que ha causat tant de furor i que realment doncs, ha estat un èxit de vendes. Després apuntarem números i també explicarem quina part de responsabilitat té aquí cadascun, alguns com aficionats, d'altres com antics responsables de la criatura o pares de la criatura, en aquest cas el Centre d'Esport Sabadell. Aquí tenim aquesta imatge que ens ofereix el Roger Benet. Abans de res, però, va, anem a saludar-los. A la meva esquerra, bé, mira, o a la meva dreta, ja que ho veiem així a plano, el David Soler i el Sergi Viamonti. David, Sergi, què tal, com esteu? Benvinguts.
Hola, bona nit.
Bona nit, moltes gràcies.
I a la meva esquerra, ara feia unes setmanetes que no el veieu, que no l'escoltàveu aquí a l'antena, perquè el tio està vivint la vida.
Sí.
Adrián Arroyo, què tal, com estàs?
Bé, vivint la vida, sí, sí.
T'ha canviat la veu, fins i tot.
No, això és el refredat, això no té res a veure amb la paternitat.
A veure, va, 8:04 del vespre. Gairebé que hauríem d'entrar en matèria directament. Com de preocupant és la situació del Sabadell ara que tanquem aquesta primera volta, aquesta primera part de la temporada 2024? 2025. Com de preocupats marxeu aquesta aturada nadalenca? I de seguida entrarem, insisteixo, amb aquestes crítiques que hi ha hagut en les últimes hores, gent demanant el cap de l'entrenador, molts aficionats demanant, de fet, el cap de l'entrenador. Però d'entrada, com de preocupats o no preocupats marxeu aquestes vacances, Adri?
Jo bastant, i ja ho estava. Mira, jo va haver-hi un moment que és tornant de Premià l'altre dia, que vaig pensar, hòstia, que... O sigui, no et diré que tenia coll avall que et tornaríem ràpid a la primera federació ni que seria fàcil, però sí que un cop es comença a dibuixar una miqueta per on aniran les coses, comences a veure que la plantilla sobre el paper és com per estar a la part alta, la cosa comença a rutllar sense grans floritures, però estàs al capdavant, i jo, tornant del camp del Badalona Futur, vaig pensar, hòstia, que és que la possibilitat de quedar-te un altre any en aquesta categoria és molt real i fa molta por, eh? O sigui, és por a l'abisme de menjar-te un any de fang, direm, per no dir una altra paraula. Llavors, preocupat? Molt, perquè crec que el Sabadell no pot estar a expenses que dues baixes, troncals, però dues baixes, et condicionin el rendiment de tot l'equip, i és el que està passant amb Burri i amb Ton Ripoll. I és una qüestió que, mira, ara explicaré coses internes que no he dit en antena, perquè he estat de baixa paternitat les últimes setmanes, però a mi la preocupació em ve no pels resultats, sinó per la sensació de ser un equip sense fluïdesa, fins i tot quan estava guanyant. O sigui, la famosa frase del fang i el rock and roll, de fang n'estem tenint fins a les celles, el rock and roll lo justet. O sigui, jo crec que aquest equip no està jugant a com es va parir en el seu dia, a transicions ràpides, a anades i vingudes, a molt de ritme. Jo no l'estic veient per enlloc, llavors em preocupa, clar que em preocupa.
Mira, per aquí diu el gat arlequinat, diu bones samarretes arlequinades, es veuen al darrere de l'Adri, èpoques vintage, finals dels 80 i principis dels 90. Les ha portat el David, que també doncs, el podeu seguir a X amb aquest compte d'arroba samarretes, ve alta, col·leccionant aquestes samarretes històriques del Sabadell, i avui ha portat les capa que tenia per casa. David, què? Molt preocupat? Poc?
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Sí. Les sensacions no són gens bones, t'agraeixin. Pel que ha dit ell, pel joc, bàsicament, i per l'equip no funciona. No funciona. El motiu no se sap quin és, però sí que és veritat que els resultats venien, però sempre tinc una sensació de que el joc no era el que tocava. Sí que és veritat que l'equip va ser tot nou, doncs diu, bueno, falta encaixar, falta... Però sí que s'han trebancat a la que ha perdut dos jugadors importants, s'han trebancat. I el tema estarà si ens aixecarem o si ens costarà, si no... Perquè quan els sorolls de fons són dolents, normalment no porten res bo.
Sergi, des de la distància, què? Com ho estàs
dient? Jo crec que és un tema més de... El que ha dit l'Adri, no? Un tema de sensacions, no? Si ho poses en context, ja des del minut 1 es va dir que aquesta categoria era molt complicada, que és una lliga que al final és curta però és molt llarga, i si ho poses una mica en perspectiva, el Sabadell està... Estem allà, no? A quatre punts de poder ascendir directament, en posicions de privilegi. El tema és les sensacions, no? Llavors... Potser aquesta aturada sí que va bé per fer una mica de reset i agafar nous aires, potser fent canvis interns, venint de gent de fora o on sigui, però la situació és bona i segueix sent bona. No? Llavors jo crec que ens hem d'agafar això per no deixar-ho escapar i per revertir-ho d'alguna manera. No? Llavors desconec la interioritat a dia d'avui de vestidor i tot això, però crec que al final també és cert que a l'inici tan bo... almenys a nivells de resultats i de posició de la classificació, et fas viatjar una mica tot, no? I et fa que perdis una mica la perspectiva a llarg plaç, que al final a llarg plaç està l'última jornada del primer, no? I aquest és l'objectiu. Llavors, si ens diuen això el juny, juliol, quan baixem, que estarem en una bona posició, no depenem de nosaltres, però estem allà a la lluita, doncs, potser ho haguéssim signat, categoria nova, quasi tots els jugadors nous, però clar, ho has tingut allà i tenies que conservar, no? Llavors jo crec que posar-ho en perspectiva, fer reset, aprofitar aquesta durada per agafar aire nou i tornar a agafar amb l'energia per estar on el Sabadell, sí, com a mínim mereix.
La part positiva dintre de tot és que classificatòriament parlant el Sabadell continua allà, però clar, hi ha aquesta sensació també que has malbaratat una oportunitat durant moltes setmanes molt bona d'obrir una escletxa que ara podria haver permès viure amb tranquil·litat i que ara toca remar també contra equips que, per contra teva, van amb la fletxa cap amunt.
Sí, no només la fletxa. O sigui, jo penso, per exemple, que ara mateix estàs, crec que a 2 punts del setè i a 4 del líder, que ja és una petita escletxa, que no és en absolut definitiva ni molt menys, però, i que a més el líder és un Sant Andreu que ara es podrà reforçar bé, com a mínim tindrà una injecció de capital que no tenia quan va fer la plantilla, que està molt ben feta també, eh? També et dic que és un equip que ostres, el veus jugar i dona gust, però, i que el Balears ja està aquí una altra vegada, que semblava que hi havia moments de la temporada, i estic convençut que el Sabadell revifarà, eh? O sigui, no, estic preocupat, però això no treu, o sigui, no sóc catastrofista. Ja penso que el Balears, si li preguntes, i no ha hagut de canviar tampoc res, fa 2 mesos la gent de la Via Cintura diria que això, parlant malament, era una merda, i que un altre any a la categoria, i que no enxamparem el Sabadell perquè mira que bé que està i que sòlid que és. O sigui, que això donarà moltes voltes. Però sí que és veritat que per la diferència que hem pogut veure en molts moments de la temporada del Sabadell amb els seus rivals, veus que ara et quedes en aquesta zona de play-off, però ja una mica despenjat del primer, i sobretot el que dius tu, és que has tingut oportunitats. El dia de la Penya Deportiva, sobretot, és el més flagrant de tots, però no és l'únic.
El dia del Cira, per exemple, recuperaves un partit o jugaves un partit entre setmana que la resta no,
sí,
no,
però
no jugava, ni tenies oportunitat d'obrir escletxa a la classificació.
Això és veritat, però empatar el Gira, no, o sigui, tant de bo fos el principal problema nostre, ara mateix empatar el Gira. O sigui, em preocupa molt més els punts que han volat de la nova Creu Alta i insisteixo en un tema que ja no és ni tangible, que no és una qüestió de punts o d'oportunitats desaprofitades. És la sensació de com li costa a l'equip de dominar, de portar els partits cap allà on li interessa amb ell. O sigui, ahir la segona meitat de jugar el que vol el Mestalla. Punt, ja està. Llavors, falta... O sigui, amb Burri fora has perdut qui et donava el joc per dins i no en tens ara mateix. No hi ha ningú que t'agafi el toro per les banyes. I amb Ton Ripoll, la profunditat per la banda. I és veritat que Pau Fernández te porta per l'altre costat i això, però, ostres, hi ha molts més jugadors que haurien de portar-te això quan no hi són Urri i Ton Ripoll. I els estem trobant a faltar, no sé, com si... Jo insisteixo que crec que el Sabadell hauria d'estar per sobre d'aquestes dues baixes.
Sí, potser és una excusa, bé, una excusa, una realitat que el Sabadell va patir les primeres setmanes, però després de lamentar-se durant 2 o 3 partits, 4, que no tens els teus millors jugadors, alguna cosa més ha de passar,
de
no?
Fer, sí.
O què?
Sí, sí, falta... Falta anar pel partit. Jo crec que falta... O dona la sensació de que no anem pel partit, que passen, hi ha minuts que estem allà, que se'ls juga, però no veus un atac, una sensació de que el Sabadell farà alguna cosa per marcar gol. Sobretot amb els equips que veus que són de la part baixa. Vull dir, al final tots els equips són bons en aquesta categoria, no? Però hi ha alguns equips que els hauries de dominar com a mínim. Vull dir, potser tens més oportunitats o menys, però com a mínim veure un domini a casa... Ostres, el Sall va fer això i anem a guanyar o... Però veus que passen els minuts i, ostres, no veus la sensació de que dominis el partit ni que tinguis clar el que vols fer.
No, des del dia de l'Illicitano probablement això no passa a casa. Per cert, que veiem el Llaminer, el resum. Anècdota, no sé si la gent és molt fidel o poc a l'Hotel Suís, però avui ja explicàvem que aquesta secada d'honor no estava autoritzada per part de la Federació Espanyola de Futbol. Així ho va constar a l'acte l'àrbitre Torres Rodríguez, Thierry, de nom, que bé, va estar... La seva cara era un poema, quan va sortir
Total. Al
camp i es va trobar allà el Llaminer, era un autèntic poema i va fer constar l'acte que no estava autoritzat aquesta secada d'honor per part del Llaminer. Però bé, aquí queda com a mínim aquesta anècdota. Amb tot això, hem fet un diagnòstic en aquest primer quart d'hora de no millora en el joc, al contrari, fins i tot un punt d'involució. Li afegim el famós aspecte del bloqueig mental que segurament porten molts jugadors. Baixes importants, també. Tot aquest còctel s'ha acabat traduint en les últimes hores en crítiques, especialment cap a la banqueta. I amb una corrent, anem a dir-ho així, important de seguidors que demanen canvis a la banqueta, aprofitant aquesta aturada nadalenca i que David Català no hauria de seguir al capdavant del Centre d'Esports Sabadell. Us ho trasllado aquí a la taula, directament a vosaltres. Què en penseu al respecte? David, t'han passat la patata calenta a tu.
No, si voleu començo, m'és igual, però...
Cap problema. Jo no soc partidari, en aquest aspecte no soc partidari, ja m'he entrenat tant d'hora, tenint en compte que ha fet l'equip tan ràpid i... Bueno, no veig que sigui el camí. Perquè un canvi d'entrenador sempre tenim el mateix, és una moneda a l'aire que no saps com et sortirà. Llavors jo veig massa d'hora, de moment. No... Si passa les jornades, Déu dirà, no? Però vull dir ara mateix...
Sí, m'ha agradat aquest de moment perquè ara també us demano, Sergi, a dir-vos el primer, però no oblidem que al final, passi el que passi en aquestes dates nadalenques, que avui ja explicàvem a l'Hotel Suís com està la situació ara mateix. I de fet, recordo les paraules de dijous aquí, precisament en aquest plató, del president Pau Morilla Giner, el Sergi Garcés en aquesta cadira li deia: diumenge és un ultimàtum contra el València Mestalla, i rotundament deia no al president del Sabadell. Per tant, no es va guanyar el Mestalla, però clar, el president va dir que no era un ultimàtum aquest partit. Dit això, és evident que a partir d'aquí començarà el 2025. Ara potser rebaixem el suflé una mica, marxem tots de vacances, mengem 4 torrons i tal, però quan tornem, l'exigència i la pressió envers la banqueta serà, Sergi, gran, gran, eh?
Sí, sobretot, mira, el tema de la continuïtat d'un entrenador, al final jo crec que hi ha un element bàsic, que és el vestidor. Si el vestidor està amb l'entrenador o el vestidor no està amb l'entrenador. Llavors, jo crec que és la primera cosa que es té que diagnosticar a nivell intern per saber si hi ha un canvi d'entrenador o no. Llavors, si el... I després el tema de les baixes, sí que és cert que són dos baixes capital, però també en el futbol estem cansats de veure casos de gent, no? També la NFL, que jo segueixo molt, el next man up, no? Pues la persona que es queda amb la responsabilitat d'estar allà ha de fer el següent pas endavant, no? Llavors, al final, les plantilles són ho suficientment amples com perquè una baixa no trontolli, no? Llavors, és feina d'entrenador que aquest next man up surti en el camp. I també el que hem comentat una mica així, el tema a casa sí que és un tema que quan vam assolir aquesta categoria jo pensava mentalment, a casa, a Sabadell, no es poden volar punts, si no poden volar punts, no? Llavors, si el fang el tenim fora de casa, com diem, doncs fem que a casa hi hagi rock and roll i que la gent li faci pal venir a jugar a Sabadell, no? Llavors sembla que aquí una miqueta la sensació, també faig extensible els darrers anys, que vindre a Sabadell és una mica, doncs vindreu a passar bé, no? Llavors, jo crec que aquest pas s'ha de fer a nivell intern i el vestidor s'ha d'unir en aquest sentit. Llavors, si el vestidor està amb l'entrenador, pues s'ha de seguir. I l'exigència, òbviament, primer partit de Lliga, de segona volta amb el Torrent a casa, pues sí.
El resultat m'agrada, està clar.
I tant.
Veient Europa, Terrassa i Mestalla a casa els últims partits, gairebé fa més pal com a aficionat del Sabadell anar a la Nova Creu Alta que com a rival per enfrontar-te al Sabadell. Jo no ho tinc clar, eh? Mira que sabia que em faries aquesta pregunta crec que a nivell intern, en el grup de WhatsApp dels esports de Ràdio Sabadell, pot ser que sigui el més crític, amb David Català, però no sé si se l'ha de fer fora o no, i et dic el per què. És que no crec que en el futbol es tendeix sovint a arribar a conclusions molt simplistes, no? De la culpa és d'aquest o d'aquell altre, i és multifactorial, no és culpa. O sigui, és tant culpa de qui no els fa jugar com toca, com dels jugadors per no aportar aquest plus quan ho han de fer i demostrar que estan aquí per alguna cosa, com de qui ha confeccionat la plantilla, ja és multifactorial. Dit això, no he vist una evolució en el joc del Sabadell, i això es nota, i crec que és un entrenador, en el bon sentit de la paraula, de sentit comú, de fer les coses, de dir, aquest jugador ha jugat bé aquesta setmana, la que ve jugarà d'inici, de no fer coses d'atacs d'entrenador, etc. Però que això, igual que en la lectura prèvia dels partits, veus els 11 i poques vegades hi ha grans sorpreses, i és bastant coherent amb un asterisc, i no estic en el dia a dia de com entrenen i com no entrenen. Jo, per mi, hi ha una pedrada personal, que és Javi Morcillo, que crec que tenim un forat en el mig del camp i que és un jugador que ens podria aportar més. Però és una opinió personal d'algú que no està en el dia a dia i, per tant, no puc dir ni com entrenar ell ni la resta de companys que estan en aquesta zona i no té més que això. Però al final tu veus els partits i dius l'alineació més o menys bé. A l'hora d'intervenir, un cop està passant el partit, ostres, a mi em deixa fred moltes vegades. O sigui, és un entrenador que... El que passa és que, clar, després et poses a mirar i a llegir i a escoltar i a la Nova Creu Alta i deia a la gent, és que sempre ens passa el mateix. Jo la temporada passada vaig tenir la sensació que si a Miqui Lladó no el toques, potser ens salvem. O sigui, aquesta sensació de dir hem de cremar l'entrenador perquè sempre anem tard a l'hora de fer-lo fora, bé, hi ha casos i casos. O sigui, en Miquel Olmo a segona divisió, si el deixem a la banqueta, crec que ens salvem també. És futbol ficció i no ho sabrem mai. Però que sempre tot acaba desembocant en que la primera figura que està qüestionada és l'entrenador, és evident. Que hi ha motius, crec, perquè hi hagi aquest punt de debat, també ho crec, però no tinc clar. I aquí hi ha un tema, crec que ha perdut que dos partits en tot l'any.
Sí.
En una volta. És veritat que n'ha guanyat menys dels que hauria i que hem desaprofitat moltes oportunitats, etc. Però, per una banda, el cap em diu, ostres, si has de fer un canvi, ara tens una aturada, tens temps per poder pensar i planificar de cara a la segona volta, començant pel partit contra el Torrent. Però, per contra, no crec que te n'hagi donat arguments com per haver de fer-lo fora. Llavors estàs aquí en aquest punt de dir, tens una oportunitat per canviar la plantilla, que la canviaràs i molt, per tant aquí hi ha una altra via de dir, a veure si quan la retoquem canvia la cosa. No sé, sí, per això et dic que tinc el cap dividit entre el sí i el no.
Sí, a veure, aquí hi ha, al xat hi ha comentaris molt crítics, que han arribat sobretot als primers minuts del programa, però hi ha gent també que prefereix repartir culpes. Ja veus que hi havia algun comentari també que apuntava cap a la direcció esportiva, alguns comentaris també que tiren cap a determinades zones del camp i futbolistes que no estan donant la talla. Però bé, per exemple, deia per aquí el Trivi, diu, bona nit, l'equip està bloquejat i l'entrenador no sap resoldre els partits o donar efectes de timó durant el partit. Ahir vaig veure en alguns moments com al final de la primera part falta d'actitud directament. Esperem que l'aturada de Nadal vagi bé pel tema mental. El Vicenç apuntava per aquí una mica en contraposició, Adri, del que comentaves tu ara, que comparteixo també els comentaris o aquesta sensació de sentit comú amb l'11. Em va sorprendre una mica negativament l'alineació d'ahir, en el sentit de dir, Miguelete marca l'altre dia a Lleida i se'n va a la banqueta aquest cap de setmana. Carlos Pérez, per mi, crec que va fer un bon partit a Lleida, o si més no va sortir a les accions decisives del partit, pràcticament ahir testimonial. En canvi, i no és, ara em sap greu apuntar directament un nom, però Marro, que evidentment el cos tècnic ho veuria bé al camp d'esports i el veuria bé i va creure que era mereixedor de donar-li l'oportunitat, ahir penso que va tornar a malgastar una altra bala, i que és d'aquests futbolistes que potser ha fet un passet enrere. No ho sé.
A mi em passa que, i que se m'entengui, que li donava tan poca importància al partit de Lleida i a la Copa Catalunya en general, que sí que és veritat que van jugar contra un equip de categoria superior a molts dels jugadors que van defensar la samarreta arlequinada aquell dia, però no sé fins a quin punt era una mostra fidedigna de dir t'has guanyat ser titular perquè a Lleida vas fer un bon partit contra els suplents de Lleida en una competició que no sé fins a quin punt ens preníem seriosament, que se m'entengui.
Més que res, sobretot ho deia per les seves paraules,
Ja, sí, no, t'entenc, t'entenc. De fet, en la prèvia deia, ostres, ha dit que donarà oportunitats a gent que ha estat bé allà a veure qui serà aquest, no? O sigui que... Però ahir, després de la nit, vaig veure exercici bastant masoquista, el partit amb calma, sabent el que havia passat ja. La primera meitat no és dolenta, del tot. És veritat que el tram final queda molt igualit amb aquesta... Si no arriba... Que és parlar per parlar. Si no arriba a marcar el gol, que no pots fer la falta... O sigui, hi ha un moment que estava mirant el partit a la nit, sabent el que passaria, i deia, queden 25 segons perquè s'acabi la primera meitat i tenim la pilota. En quin moment acabem amb una falta que no has de fer? Et guanyen massa fàcil i et remata com un avió a l'os? És que al final... Això crec que ens ha deixat un regust pitjor de la primera meitat del que... A la segona no hi ha per on agafar-la. O sigui, la segona, l'equip, no sé si és vertigen, por... no sé, però es juga a res, que és el que pretenia el Mestalla, i tu ets incapaç de donar-li aquest punt. Ho dic pel tema de l'alineació, que és veritat que sempre juguem el mateix. Hi ha matisos, també. O sigui, amb Salguero surts de 3, per exemple, que després ho canvia. Les bandes les canvia al descans i el que estava jugant a cama natural després passa a peu canviat. O sigui, que sí que hi ha canvis. Però la primera meitat era una cosa, com a mínim fins al minut 35-40, d'aquí endavant és infumable el partit.
Parlant de, bueno, el que dèiem de bloqueig, no? O sigui, els moments del partit també són molt importants. I rebre un gol just abans d'anar... El vestidor, que tens potser el cap més pensant en el vestidor que una altra cosa, rebre un gol, al final, quan entres en aquestes dinàmiques, sí que això és, psicològicament et perjudica més. Entenc jo que també va passar una miqueta així, no? Llavors, surt la segona part, un moment de... Estàvem guanyant, en quin moment estàvem empatant, una miqueta.
Sí, el gol és un reflex, vull dir, és un cúmul de despropòsits. Vull dir, a més et remata la persona que saps que saps que rematarà ell, no hi ha altra,
De l'extensió generalitzada en aquella jugada.
Vull dir que és la definició, vull dir, 25 segons, fan una falta que no toca i et remata el qui no t'ha de rematar. Vull dir...
Bé, com a mínim, també una de les bones notícies aquest gol que estem veient de Peque Polo, sumar un jugador que ha de ser important a la causa i que i realment va fer una primera mitja hora molt, molt bona. Després, tornant al tema de la plantilla, aquí, per exemple, el Charlie deia les culpes estan repartides 50% David i 50% català. Posa jugadors, que no fan res. I el que era el Juanfran per aquí també que era crític i deia que català no fa bons als nostres jugadors. Si volem aspirar a la primera plaça, no podem tirar més jornades, deia català al carrer. I el Vicenç, bé, perdó, el Semi deia per aquí, català sap que està sent qüestionat, mai fa els 5 canvis, ahir els va fer i va treure Gompi, Carlos, que saben que sortiran segur, en plan, això és el que hi ha, com a missatge a Lucas Viale. Tampoc hi ha massa més ara mateix disponible. El Murci deia per aquí, si hem de canviar l'entrenador, ha de ser ara, amb 3 setmanes per adaptar-se, no em val fer un bufill i esperar el dia del Torrent. I el Vicenç deia, ara mateix quina seria la posició del club respecte al míster? Confiança intacta o estaria la corda fluixa? Al final de comptes és realment important. Què en pensa la direcció esportiva i la directiva? Ho dèiem abans, si més no, les paraules del president, com a mínim, referint-se a aquest ultimàtum l'altre dia aquí, era que no hi havia ultimàtum. Que pot passar qualsevol cosa en els pròxims dies? Sí, evidentment. En aquesta vida pot passar de tot. La qüestió ara mateix és si s'ha de parlar al club o no s'ha de parlar al club, si s'ha de posar sobre la taula la continuïtat o no de l'entrenador. Però bé, dit això, parlàvem de la plantilla. Per mi, un dels jugadors que exemplifica el que dèiem, aquest dubte, aquest bloqueig mental de les últimes setmanes, és un jugador que realment estava signant una bona primera volta, també potser en algun moment d'alts i baixos, però que realment en els últims 3-4 partits hem vist, sobretot els últims 3 partits des del derbi, hem vist potser, bé, el dia de la penya deportiva també, hem vist la seva versió més dubitativa. Diego Cámara és un dels capitans de la plantilla. Ahir, al final del partit, el Sergi Garcés va conversar uns minuts amb ell.
Bona nit, Pau Vitori, bona nit a tots els amics del Tribuna Preferent. Últim partit del 2024.
I que malauradament no acaba com ens hagués agradat, com deia. Diego Cámara, buenas tardes.
Buenas.
Por llamarlo de alguna manera, porque es evidente que tú has llegado a media temporada, por lo tanto, te salvas de la primera mitad que fue nefasta, pero no acaba el 2024 como deseábamos, está claro.
No, está claro. Yo creo que todos queríamos acabar de otra manera, al menos en el último partido aquí en casa con nuestra gente, y no ha podido ser, y pues bueno, ya pensando un poco a 2025 y nada, modo de reseteo ahora para las Navidades, que viene bien algunas veces, ya sea por bloqueo mental o por lo que sea que no podemos controlar, y pues bueno, resetear, año nuevo y con ganas de empezar ya el siguiente año.
Esto lo hemos ido preguntando, por desgracia, las últimas semanas. ¿Os llegáis a explicar qué os ha pasado en este final de temporada? Porque el equipo llegó a una línea positiva, con confianza, le salían las cosas, y de repente llega el primer empate, parece que es, pues eso, un empate que puede pasar, llega el segundo, y no sé si ahí se generan más dudas de las que realmente se tenían que haber generado en general. Supongo que dentro del vestuario también se genera una duda de ahí, que ahora las cosas no salen.
Bueno, pues como he dicho antes un poco, ¿no? Hay cosas también que no dependen de nosotros, que no podemos controlar, y pues bueno, ya sea pues ese acierto de cara a portería, pues ya sean las opciones que muchas veces nos generan, ya sean pocas veces y pues acaba en gol, y pues entras como en un pequeño bucle que dices, que no te explicas, no, o sea, te quieres explicar, pero bueno, no, al final no acaban de salir las cosas como queremos. A la vista está este último partido, y pues bueno, solo queda una cosa: seguir trabajando, seguir estar unidos, y seguro que los resultados van a llegar, o sea, 100%. Entonces, pues bueno, un poco de trabajo, un poco de mejora diaria, cambiar un poco el chip y a seguir para adelante, no queda otra.
Has comentado un par de veces lo de resetear. Me imagino que el parón en ese sentido le viene bien ahora mismo al equipo. Si fuera un equipo de baloncesto, le diríamos que esto era un tiempo muerto que se necesitaba para parar un poco la dinámica. En el caso del fútbol no tenemos tiempos muertos, por lo tanto, un parón, desconexión, olvidarse del fútbol hasta que puede ser bueno en ese sentido.
Sí, yo creo que sí. Pues mira, yo creo que es el mejor momento ahora para para resetear. No quería volver a usar esa palabra, pero bueno, es así. Un poco de tiempo para estar con nuestras familias, para desconectar y venir con las pilas cargadas, sobre todo mentalmente. Entonces yo creo que nos va a venir bien para el equipo, para todos, y volver con más ganas que nunca, que sabemos del objetivo que al final nos toca 2025. Entonces es lo mejor que yo creo que nos puede pasar ahora.
Lo hemos también comentado, y contigo en concreto algunas veces, el hecho del peso, de esa responsabilidad. Ya no le quiero llamar presión, porque al final alguien dirá presión, es otra cosa, responsabilidad, que el equipo parecía saberlo gestionar, y que ahora no sé si eso está pesando más de lo que pesaba a principio de temporada, y mira que pesaba, porque lo sabíamos todos, lo sabíais todos cuando llegasteis aquí.
Correcto, tú mismo lo has dicho. Tú cuando vienes el Sabadell sabes la exigencia que vas a tener. Te puede venir a favor o parece que ahora en contra, porque no estamos sacando los resultados esperados. Pero bueno, es una cosa con la que hay que lidiar. El futbolista en sí, ya sea aquí en el Sabadell o en cualquier equipo con un poco de exigencia. Y ya está, hay que saber dónde estamos. Yo creo que somos conscientes y no queda otra. Los equipos grandes yo creo que se basan también en estos baches, por llamarlo de alguna manera, y volvernos a hacer fuertes. Ya está, no queda otra. No hay tiempo para mirar atrás, solo hay tiempo para mirar hacia adelante, y yo creo que todos unidos, afición, equipo, cuerpo técnico, todos lo vamos a sacar hacia adelante, no tengo ningún tipo de duda.
Si haces un balance de las 17 jornadas, ¿algo que te haya sorprendido de la liga que quizá no esperábamos, o al revés, que digas, no, esto estaba claro que iba a ser así y se está confirmando que el grupo tercero es así?
Pues yo la verdad es que no tenía ningún tipo de duda. Ya había jugado algunas temporadas en este grupo y al final está todo igualadísimo. A las pruebas me remito. Pues todo el mundo pensaba que pues ya sea pues nosotros íbamos a acabar ahora en Navidad a 10 puntos del segundo, que a todos nos hubiese encantado, por supuesto, pero a todos los cuesta, todos puntúan, los de abajo, los de arriba, y pues a vista está que estamos todos ahí, dentro de lo que cabe.
2025, has hecho ya la petición a largo plazo, a corto plazo casi te la pido, pero me dirás aquello de volver ya con la cabeza otra vez limpia de todo, y me imagino que con esa, si tuvieras que hacer una carta a corto plazo, como digo, a los Reyes, que la primera jornada venga con victoria, aunque solo sea por romper dinámicas ahora ya.
Por supuesto, ahora mismo yo creo que todo el equipo, aparte de que sí que es verdad que va a venir bien, pero también tenemos ese hambre por mira, y que llegue el próximo partido ya y cambiar esta pues, rutina o esta dinámica, y ya está, es que no queda otra. O sea, no voy a pedir a largo plazo, como tú has dicho, porque yo lo que quiero es ganar el siguiente partido, que al final el objetivo, obviamente sabemos cuál es muy bonito, pero ahora mismo empieza ganando el siguiente partido.
Me voy a ahorrar la pregunta azucarada de estas fechas, de decir, venga, pídeme un deseo para el 2025, porque el deseo que yo creo que lo tenemos todos marcado, por lo tanto nos quedamos con el de a corto plazo. Digo, cámara, gracias, que vaya bien las fiestas, la desconexión necesaria, y a volver, como dices, reseteados, vamos a quedarnos con eso. Hasta la próxima.
Muchas gracias y feliz Navidad a todos.
Doncs i tant a curt termini, queda guanyar el Sabadell el pròxim partit davant el Torrent, però queden encara 3 setmanes per fer-ho, perquè torni la Lliga. Per cert, allò que vam dir en el seu dia, faig un apunt molt ràpid, del rumor que va sorgir del partit de Copa Catalunya a Terrassa el dia 5, la vigília de Reis, sembla que ha anat perdent cos, que ha anat perdent força en els últims dies. No es veia malament, de fet no es veu malament, ho deia el propi David Català, però hi ha un problema que ho dificulta, que és al final la proximitat amb la tornada també als entrenaments, perquè tant el Sabadell com el Terrassa, de fet, diria, que tornen el dia 2 a la tarda, i per tant estaríem parlant de jugar un partit al cap de 48 hores mal comptades, 72 hores, després d'una aturada de 10 dies al Nadal. Veurem quan acaba programant-se aquest partit. Dit això, dèiem abans el tema càmera, i ara parlàvem fora de micròfons. Em permetreu que faci una mica pública la conversa, però que realment hi ha una acció que defineix Bé, dues fins i tot, no? Una assecada que dèiem aquí que des del darrere, que no sabem ben bé què fa, però sobretot em quedo amb aquesta acció del penal que cometa la primera part, que l'àrbitre no xiula, però que és una mostra, és un senyal més, que no gira rodó l'equip de cap, no?
Sí, és una... quan es parla d'actitud, jo a vegades penso que és més una qüestió d'estar preparat o no, perquè en el moment decisiu has de fer la teva feina davant de 9.000 persones, com el dia del Terrassa, i hi ha moments que no decideixes igual que quan jugues en una ciutat esportiva amb 50 familiars a la graderia i ja està. Ah, clar, el perfil que has fitxat en teoria és per poder suportar aquest punt de pressió o digue-li com vulguis, però és evident que, per exemple, el dia del Terrassa a càmera el condiciona una errada molt bèstia, molt flagrant que fa, i a partir d'aquí li costa Déu i ajuda de treure la pilota, i que ahir, per exemple, aquella acció que dius del penal... més enllà que per mi sí que el pot ser, és que és lo innecessari, no? Un cop vas allà al terra, perquè et aixeques el peu, no sé, o sigui, són accions que et poden costar un partit, i és veritat que jo he tingut la sensació en els últims partits que si no era un all era una ceba, de quedar-te amb 10 per la lesió de Peque el dia de l'Europa, el dia del Terrassa que no acabes bé el partit tampoc, ahir que no ets capaç de posar-li una marxa més, però portes partits que veig que l'equip és tendre psicològicament, fins i tot fins al punt, i torno a l'inici de tot, que has dit, esteu preocupats, és que jo, ara mateix, la sensació que em transmet l'equip, i això el futbol és molt capritxós, i potser després fas un playoff de puta mare si l'has de fer, parlant malament, però la sensació que et dona ara l'equip és que mentalment, ai, 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 si anem a un playoff, eh? Que potser, insisteixo, després res, però...
Sí, torno a les paraules que deia l'altre dia el president aquí, Pau Morilla Giné, que una de les preocupacions i el que s'està treballant és que si ara passa això... què passarà a l'abril o al maig quan estigui jugant les garrofes, i que això al final s'ha d'insistir i s'ha de treballar.
Sí, sí, és un tema mental, totalment. Vull dir, jugar davant de 9.000 persones no és fàcil i ens està passant, i es nota.
Bueno, ara després parlarem de les samarretes, no? Però és aquests quadres, aquest escut, aquest estadi, aquesta afició, al final saps que estàs amb una història al costat, no? Llavors pots preveure o intentar... que es minimitzi aquest efecte, no?, amb la gent que fitxes, eh?, a l'estiu, però després la realitat s'hi ha de trobar de veritat, no? I és, la nova Creu Alta és la nova Creu Alta, i és complicat, o sigui, és complicat, i és el que dèiem, han de fer aquest pas endavant, tant els que estan lesionats com els que no, com els que estan doncs, jugant per, doncs, per portar a terme la... objectiu. No?
Hi ha exemples d'altres clubs, eh? O sigui, al final aquí 9.000 persones és un dia en concret, la resta són 3, 4, tant de bo tinguéssim 9.000 persones cada setmana, però tu penses, per exemple, ets l'Hèrcules, fitxes jugadors referencials de la categoria o una categoria per sobre, i llavors vius en el microclima d'Alacant, on gairebé penses que hauries d'estar primera, i què carai fa el Torrent jugant aquí, o l'Atzeneta, o qui anés en aquests anys...
I li va... són les distàncies, perdona, el que li va passar al Depor.
O al Depor, sí, igual. Que ets un equip de referència, que pot fitxar el que vol de la categoria, i segurament fitxes lo milloret. Però el context és diferent, i insisteixo, que tant de bo tinguéssim Riazor en comptes de la nova Creu Alta, amb tot el que ens estimem l'estadi, i la massa social que té el Depor. Però a petita escala és una mica això, no?, de dir, ostres, un jugador que està jugant, jo què sé, en un filial o en un equip que en el Badona Futur, per posar un exemple clar, que, com vaig escoltar el primer dia, és que hi ha més gent avui en un entrenament primer dia de la pretemporada que en els partits de l'any passat del Badalona Futur. Hi ha gent que es creix, hi ha gent que no, hi ha gent que, depenent de com vagi el partit, i tinc la sensació que en aquesta dinàmica negativa, que també és futbol, i les ratxes van i venen, però que aquesta ratxa negativa ens està pesant ara mateix de tirar endavant aquestes situacions.
Bé, a tot això, passant 8 minuts al punt de dos quarts, si us sembla farem una aturada per la publicitat i quan tornem sortegem la pizza, l'última pizza de l'any de Maximus, i parlem una mica de mercat, també. Espera, què diu? Ah, Roger Manel... Ai, Déu meu, que no estava preparada, crec.
Hi ha coses que no canvien, eh?
Home!
Passen males que no dic, però hi ha coses que...
Espera, fem una cosa, Roger, no et preocupis. Parlem una mica de mercat i tirem la publi. Canviem l'ordre. Ah, espera, si s'ha de mirar a veure què hi ha de publi. Però, clar, tampoc estàs per canviar de càmeres, ara, no? No, ja, però no... De veritat.
Nosaltres aquí parlant de poder, la
pressió... Quines ganes que arribin les vacances. Ja, sí, publi, eh? Sí? Va, aturada per la publicitat. Sí o no? És que m'està fent així. Aguanta, espera, aguanta. Va, publi, ara tornem. Jo no sé com seguir el programa ara mateix. No sé, jo no tenia ni idea, eh?
Bon ritme, eh, algun?
No tenia ni idea. Això tenia... No havien fet un d'aquests fa anys. Tu tindràs memòria per aquestes coses, Adri. És fet d'ara, Roger? És fet ara, eh? És de producció de recent. És que no sé per què em sona que fa anys també en van fer un. Mare meva, jo com segueixo ara el programa.
Home, si et vols disfressar i continues el ball, tu
no, mateix. No. En fi...
Ara és millor, ara.
Sí, ara
quan està a pantalla partida...
Quan està Sergi Pag jugant a voli platja, eh? Mare meva. Vinga, va, no li traiem minuts al programa.
I això en una situació de crisi, saps? Ara imagina't que anessis a 10 punts del segon.
No m'ho vull imaginar. En fi, sort que la gent s'ho està prenent bé aquí al xat, perquè...
Ah, algun benet dimissió he llegit, eh?
Mare meva, la nostra cara. Va, dit això, som-hi. Anem a recuperar una mica de seriositat. Roger, va, treu aquí els 5 ballant. Última vegada que us diem que ens acompanyen aquí al Tribuna la gent de la... Bé, última vegada aquest 2024. Que ens acompanyen la gent de la pizzeria napolitana Maximus, aquesta pizza napolitana de les de debò, amb una massa de fermentació llarga, amb ingredients de qualitat, amb molts sabors, i que podeu complementar una bona amanida o unes postres italianes autèntiques de les de debò. Espera. Aquí queda... Ara, sí, mira, te l'aguanto. Molt bé. Doncs al carrer Sant Antoni Maria Claret, número 15, els trobareu al 683 11 88 19, pizzeria napolitana Maximus, on la pizza és el patrimoni del bon menjar. I com ja sabeu, entre tots els participants del xat del Tribuna, sortegem aquest àpat per dues persones valorat en 40 euros a la pizzeria napolitana Maximus. I avui, Adri, David, em permetreu que, ja que tenim algú amb sang italiana, com és el Sergi...
Sí.
Sigui la mà innocent i em digui un número de l'1 al 63. Ah. Bé, mira, t'ho posaré més fàcil. El 63 no, perquè és Adrián Arroyo, que va participar la setmana passada. De l'1 al 62.
El meu número preferit, el 17.
El 17?
Sí.
Doncs el 17 és el Culi /10, que ho pots comprovar,
sí,
que s'emporta aquesta última pizza del 2024. Felicitats al Culi. No sé si estava per aquí avui, no? Ara no ho recordo. Bé, dit això, som-hi, va, que ens queden 17 minuts de programa. Avui ja us anuncio, ja us avanço, no sé si teniu compromisos a casa, que abans estirarem uns minutets, perquè és que no entra tot, és impossible que entri tot. Tema mercat, ja que parlàvem de jugadors, què ha de fer el Sabadell en aquest mercat d'hivern, que començarà el dia, oficialment, crec que és el dia 2, un dijous. Per tant, què ha de fer el Sabadell?
Retocar la plantilla, sense cap mena de dubte. I a més,
molt poc o...?
Bastant. Bastant, i a més és que... No sé, o sigui, poso un nom sobre la taula. A Carlos Pérez us el quedaríeu? No. Jo crec que hi hauria bastant consens.
Jo tinc els meus dubtes, eh?
Sí?
Bueno, Lleida va ficar dubtes, però a part d'això...
Sí, però més que un tema també...
Tu te'l quedaries?
No dic que jo me'l quedaria, sinó que crec que el Sabadell... No, crec que el Sabadell... M'agafo les paraules de David Català a Lleida, que l'altre dia va dir que no hi havia un jugador a la plantilla amb les característiques de Carlos Pérez. Ara... Tenir-ho allà per escalfar banqueta i per jugar els últims 10 minuts...
A mi m'ha deixat molt fred cada vegada que l'he vist jugar. I continuo.
No dic que m'agradi o no m'agradi, dic que vas amb les paraules de...
Juanma, per exemple.
Aquest està fora.
No, però és que són noms propis de jugadors que venien amb un bagatge i que se suposava que havien de ser importants a la plantilla. Hi ha noms que... I fins i tot gent... Ostres, Trapero. Trapero és que és un problema de físic. És un problema de lesions. Llavors, al final, crec que has de retocar gairebé cada línia amb algun efectiu. Bé, a la porteria no caldria, però ja m'enteneu, dins del terreny de joc. O sigui, que crec que hi hauran baixes i que gent estil Gompi pugui estar també a la corda fluixa. És que també ho entenc. És que és el que diem. Si es ven que aquest projecte és de màxima exigència perquè s'ha d'estar un any i prou i aquí el que ha de venir a rendir i a ser diferencial, hi ha gent que no ho està sent. Ja està, és que és fàcil. Ah, també té un cost, això. I has de tenir un recanvi després per poder incorporar jugadors que sí que t'aportin això, però crec que s'ha de retocar aquesta plantilla.
David, Sergi.
Totalment d'acord. Vull dir, no... Res a dir. Sí. Jo, per posició, per tot arreu, menys davanters, centres, extrems... Mig camp.
A l'espera de veure Bakayoko, que ahir, per cert, estava fent sprints ja a una certa velocitat a l'estadi, i que és d'aquests futbolistes que, teòricament, també el dia del Torrent, no sé si per allà estarà, però que podria arribar-hi.
Això, i Javi Delgado està fent un bon paper, perquè Polo està entrant bé.
Amb Javi a debat, jo, a mi em sorprèn.
Jo és dels jugadors que més valoro ara mateix de la plantilla. Per la pilota, la juga, no marca, no és fàcil marcar si no tenim pilotes. Però jo no el tinc clar.
Al final és el tema que l'Adri, és un tema d'exigència, no? Els que no t'han complert l'exigència que tenien no et serveixen. Llavors has de buscar algú que almenys el terra el tingui marcat al nivell que t'estan oferint els que han de marxar, no? I ja està, i aquí anar endavant, següent nivell, si tots els equips estan evolucionant, doncs no, el Sabadell no ens podem quedar parats i involucionar, al contrari.
No? Em deixes fer una reflexió, no diré el qui, però recordo que les primeres setmanes de Lliga, que la cosa més o menys rotllava, teníem una conversa amb, crec que un dels habituals, i fèiem la reflexió de dir a quants jugadors de l'actual plantilla et milloraven el que tenies l'any passat? Et quedaries per sobre dels que estaven a la posició del jugador en qüestió de la temporada passada? No diré el qui, perquè és molt avantatgista per part meva ara, però recordo que era com, buf, és que com hem començat la Lliga, aquesta plantilla sí que... O sigui, vull dir, que el futbol és molt volàtil i a l'octubre semblava que teníem una plantilla que és la que hauríem d'haver tingut la temporada passada de Primera Federació i les categories estan per alguna cosa. I al final és molt temptador dir que juguin els del filial i ja està, o coses d'aquestes, o començar bé la Lliga i dir aquests sí que són bons i no els de l'any passat que ens van baixar, que algun és per fer-s'ho mirar l'any passat i que hauria de tenir una ordre d'allunyament de la nova Creu Alta, però te'n pares a pensar i dius, ostres, que hi ha jugadors que els tenien molt ben valorats fa dos mesos i que ara mateix els volem dilapidar directament, i amb raó, segurament, però que entenguem que hi ha moments i moments, o sigui que no es poden arribar a conclusions tan a la babalà o tan simplistes.
És el que dius de les categories. Les categories estan per algú. Vam veure nosaltres al revés, no? Vam agafar màxims golejadors de Segona Federació a l'any que també estàvem una mica de rebaixes.
Arieste
i a Delgado, no? El príncipe.
Juan Delgado, sí.
Juan Delgado. I aquí no van acabar. Llavors, les categories estan per algú. Llavors, és que estic 100% d'acord amb el que diu l'Adri, la veritat.
Aquí el chat està, i perdó per l'expressió, però està pillant tothom. Sí. Hi ha pocs jugadors que no hagin sortit a la palestra. De fet, diria, crec que era el Murci per aquí, deia, apunteu qui no faríem fora i acabarem abans. Hi ha fílies i moltes fòbies. Però bé, simplement un parell també de... Bé, una informació, que ho deia ahir el Sergi Garcés al final de la Transmi, compte també amb els centrals. Deia que és poc probable que comencin el 2025 els quatre centrals que hi ha ara. Pedraza, Càmara, Salguero i Trapero. Veurem com evoluciona també el mercat en aquest sentit.
I crec que el Sabadell té la intenció d'incorporar un central amb contundència, sinó amb saber fer a la categoria. No sé si m'explico.
Mm-hmm. I dit això, girarem una mica la pregunta. Què li falta al Sabadell? Que aquí el que diu la gent, o el que he anat llegint aquí els comentaris una mica de reull, sobretot és un migcampista. És el que més urgència li veuen ara mateix a...
Doncs això em sorprèn. Sí, em sorprèn.
Crec que més amb un tall...
Creador,
sí. Sí.
No, coincideixo, Però a mi a vegades, quan la cosa no rutlla, el més fàcil és dir és que no estan marcant els de davant, per exemple. Hem de fitxar un davanter. I jo crec que la carència del Sabadell, i fins i tot el gol d'ahir és una mica... Exemple, i ho dèiem abans fora d'antena, és que el gol és Salguero en llarg, se la treballa Peque i acaba marcant ell, però et falta algú per dins que remeni una mica la fruita. I era Urri, és veritat, i el tens, i tant de bo que li senti molt bé el Nadal i pugui tornar de seguida, però és evident que et falta joc per dins, per mi, O sigui, al darrere has fet cagades monumentals? Sí, les has fet, has generat dubtes? Sí, però veus els números i crec que és la tercera millor defensa de la Lliga, dintre de tot prou bé... Al davant coincideixo que Javi fa una feinada i que la segona línia potser no s'està nodrint tant o no està veient porteria tant com hauria de fer o com va començar fent la temporada, però per mi el problema ara mateix és el mig del camp, per mi.
Algú que posi centrades o que desbordi de tant en tant, diu el Murci. Centrals, deia per aquí l'Hèctor també, que com l'aigua, que són molt fluixets, diu els dos. Per vosaltres, que a la carta als Reis, què li posem?
Bandes i mig del camp. Ja ho he dit, bandes i mig de camp. Mm-hmm. Gent que pugi la banda i extrems, centros, gent que s'atreveixi, no? Això de girar-se i una de boca enrere, ho veiem massa. Mm-hmm. Algú que digui, me'n vaig cap endavant, la perdré o no la perdré, però me la jugo, hi ha gent que no se la juga. I els que entren, els hi costa.
Sí, gairebé més ho estan fent, perdona, els laterals que no els extrems. Sí. O sigui, Ton, quan juga al darrere, i Pau Fernández són els que més estan fent aquest paper.
Sí. Però clar, després han de defensar. Llavors, si tens cap endavant cada jugada, arribarà un moment que no arribaràs. Això està clar.
Sí, ho dèiem, els laterals sorprèn... Sí, sorprèn de tant en tant. Si sorprèn sempre, deixa de sorprendre. No, però jo, al final, és tindre clar la proposta que volem fer. No dèiem que al principi volíem molt... molt recorregut, molt a dalt i a baix, doncs potser el personal que tenim sí que va més encarat allà. Creació mai sobra en un equip, això està clar. Jo crec que la figura també que ens ha faltat durant bastant temps és un tema d'un stopper davant de la defensa, o sigui, algú que també ajudi els centrals a parar, o sigui, al final el centre del camp és el centre de màquines, no? Jo crec que aquí sí que es pot millorar. Desborde, extrem, bueno, això... es pot també, per sistema, en passes, pas interiors, en creació, per dintre també pots subsanar-ho si tens velocitat per bandes. És el que contundència sobretot a darrere, i jo la figura de creador, òbviament, mai sobra, però també un stopper de la defensa també ajuda i molt. I sobretot quan vols anar a partits oberts, de qui piqui més fort és el que tomba el rival.
Però, perdona, aquest paper el podia fer Morcillo i no està jugant, per exemple.
També.
No?
Sí, la línia del que deia
abans. I quan ho va fer ahir, per exemple, va funcionar força bé.
Sí, és un tema i a Lleida, realment també va... Sí. I el dia de la penya deportiva. Bé, s'ha... No sé si la paraula és encaparrat, però ha trobat amb aquesta fórmula el doble pivot de Cortés Bonaldo.
Bonaldo no està fent malament, tampoc.
No, però és però... un altre perfil de jugador.
Un altre perfil.
És un altre perfil de jugador, però bé. En fi... ja em perdonareu avui que vagi allò a pinyon, però ens queden 7 minutets i tenim molt contingut, com per exemple alguns fragments de l'entrevista de l'altre dia amb el president Pau Morilla Giné aquí al canal de Twitch. Hem seleccionat 3 fragments, els comentarem aquí ràpidament. D'entrada, parlava el president de l'estat de la plantilla, de com està la plantilla actualment.
Estem al màxim? No. Estem baixant el pistó. Baixar no és la paraula, però estem donant una sensació en els últims partits que no és ideal. Ens està vencent l'ansietat en algun moment. Som capaços de no separar-nos del fet de que podem controlar el que podem controlar, vull dir, la vida. Pensem que som omnipresents i que som uns cracs. No, mira, al final hi ha molt poquetes cosetes que pots controlar. Pots tenir ocasions i no fotre-les. No passa res. Fas un error al minut 5 i el que no és acceptable és que deixem que el passat ens afecti el present. En parts d'aquests últims 5 partits jo he vist no comportaments com alguns de l'any passat, però sí comportaments que no són de màxims.
Doncs ara, tot això accentuat, perquè parlava de 5 partits, però en són 6. Clar, xoca una mica escoltar i veure aquestes paraules i després trobar-te amb l'actuació d'ahir de l'equip, realment.
Sí, però jo crec que quan hi ha el rum-rum per tots, i les cames tremolen, i les decisions costa de prendre, i tampoc ho tens molt clar, i és difícil, el soroll de fora... ho mou tot i els jugadors no juguen igual de bé, també. Vull dir, al final, el rum-rum va malament per tot.
Mm-hmm. Algun comentari més al respecte?
A veure, l'any passat hi va haver gent que no va anar a jugar un partit decisiu per la permanència perquè tenia una cicatriu a la cara i no volia que li quedés marcada. No? A veure, hi havia una alta mèdica per poder jugar aquell dia i no es va voler jugar. Per tant, evidentment, no és... Per això deia abans que hi ha... que parlem d'actitud en general, però que hi ha coses i coses. I, home, aquest any només faltaria, diria aquell, no? Però evidentment no estem en aquest punt de la pel·lícula. Però que és evident que al Sabadell li està costant molt... o sigui, és que tu mires el còmput general i partit bo del Sabadell aquesta temporada a Lleida, i no parlo aquest últim, parlo el de Lliga, que venies molt fatigat i fas una molt bona primera meitat i saps que no passi, o sigui, saps fer que el Lleida no et faci res a la segona i controles molt bé el partit. Per mi és el gran partit d'aquesta temporada. Però no he tingut la sensació de dir, ostres, com estic disfrutant aquest any de veure l'equip aquí. Hem baixat, sí. Estem contra rivals que d'allò, sí, però és que dona gust veure jugar l'equip. No ho estic veient, per tant... Crec que això el jugador també ho nota, ho percep i li costa.
Escolta, Roger, farem una cosa. Per quadrar amb les 9, si et sembla, tirem ara el cest personal, que tenim, no sé si el tens controlat, el tens preparat.
A més, li poses complicat.
Sí, home, el tio que espavila una mica. Arribem a les 9 amb el cest personal i després acabem d'escoltar Pau Morilla Giné. Va, som-hi.
Bueno, m'estava donant sort aquella bota i se'm va trencar l'esquerra i es va donar així. Ara se m'ha trencat l'altra i ja jugarem amb les botes normals.
Cest personal.
Sergio Cortés Zamorano, Cardedeu, 31 anys.
A quin camp anaves de petit a animar?
Bueno, anava al camp del poble, al camp del Cardedeu, a animar el primer equip i, bueno, quan em deixaven i podia, anava al Camp Nou.
De quin jugador portaves la samarreta de petit?
De Ronaldinho.
El millor moment de la teva carrera?
Pues et diria l'any de l'ascens a primera ref amb el Llagostera.
I el pitjor?
El pitjor, les últimes 10 jornades de la temporada següent a San Fernando.
L'exercici d'entrenament que més odies?
L'estratègia.
Ets supersticiós? Fas algun ritual en els partits?
No sóc supersticiós, no tinc cap.
Un estadi on t'agradaria jugar?
El Bernabéu.
Amb qui t'agradaria intercanviar la samarreta?
Amb Messi.
Després de retirar-te com a jugador, a què et dedicaràs?
M'agradaria seguir vinculat al món del futbol.
Què mires a la televisió?
Ara poques coses. Amb la nena no encenc ni la tele, apenas. Si no, intentem amb la dona mirar alguna sèrie, actualitat.
Una pel·lícula.
Origen.
Una sèrie.
Breaking Bad.
Una cançó.
La sort de tu, d'Oques Grasses.
Alguna cosa que sempre portis a sobre amb tu?
No. Abans del partit porto la meva nena al fons de pantalla al mòbil i la miro sempre.
Què no pot fallar a la teva nevera?
Llet i ous.
Un lloc per perdre's de vacances?
Formentera.
T'agrada parlar amb els mitjans de comunicació?
Sí.
Com a sènior has jugat al Badalona, Mallorca B, Burgos, Cornellà, Ebro, Llagostera, San Fernando, Ucamp, Badalona Futur... Ara al centre d'esports i després on et veus?
En un futur? Espero que hi desitjo acabar la meva carrera esportiva aquí al Sabadell.
La persona més famosa que tinguis al seu contacte al telèfon?
Et diria Marco Asensio.
Et posem a prova. En la temporada que jugaves al San Fernando hi va haver molta polèmica en el partit de la segona volta contra el Sabadell en el qual vas jugar els 90 minuts. A quina sèrie de televisió va fer referència el president del club, Luis Kinziger, per denunciar el que per ell havia estat un robatori?
No tinc ni idea. La Casa de Papel. Sí? Bueno, ens van anul·lar un gol, no? Justet.
En la pròxima entrega...
Nomino a la persona amb menys cabell de l'equip.
Va, que estem de tornada aquí. Com diu el Sergi Parc, tranquils que no és Juanma, eh? No és Juanma. Algú l'ha encertat, per cert. I deixa'm dir també que la pregunta que no s'ha pogut escoltar, que venia heretada d'un company, era que perquè Sergio Cortés doncs, jugava amb una bamba, o quin era el jugador que jugava amb una bota d'un color diferent. Però bé, som-hi. Cortés, que deia que fins i tot es veia retirant-se aquí o acabant la seva carrera esportiva al Sabadell. Encara li queden anys, el Capi és relativament jove. Va, som-hi, anem per feina. Estàvem amb... que tampoc us vull treure aquí hores d'esbarjo i de sopar, etc. Estàvem parlant o estàvem escoltant fragments de Pau Morilla Giné. Anem a veure el següent fragment parlant de la nova Creu Alta.
estic molt content d'anunciar que en aquest 2025 serem capaços de fer activacions de millora de parts de l'estadi per aquesta contribució de l'Ajuntament en aquesta millora de l'equipació. Què vol dir? Doncs que estem fent, intentant, o anunciarem parts de millora de parts de l'estadi que ens permetin, si podem fer-ho en coses que ens generin uns ingressos addicionals, que ja anunciarem, i en altres coses també. I el marcador també, que és veritat que si jo me'n surto, doncs l'haurem de moure d'on és, posar-lo al Museu Prehistòric de Sabadell, just amb el Triceratops.
Deia que no era del segle XXI, aquest marcador de la nova Creu Alta. Què? Què hem d'esperar?
I estic molt content d'anunciar
no,
que en aquest 2025 ja, serem capaços ja de fer ja activacions de millora de parts de l'estat.
Aquí l'estem escoltant encara, Roger? Sí, ja està, va, perfecte. Què? Va, li pregunto al Sergi, va, posarem un compromís amb coneixement de causa.
No, entenc que hi ha una part important amb el tema del marcador electrònic, no? Sí que entenc jo. Quan estava jo hi havia moltes queixes dels socis històricament de que els assientos estaven numerats o numerats correctament, o sigui, aquí també és un tema de millora, no sé si hi ha algun tema estructural, crec que no, però sí que hi ha coses i curetes per fer perquè l'estadi cada cop sigui millor, no? I sigui més agradable i sigui adaptat a la modernitat, zones VIP que m'afectaven, tema de protocol, patrocini, no? Una miqueta, pues, zones VIP, pues, hi ha sí, coses per fer.
Sobretot el que deia també el Presi era sí. Aquestes millores que després al club, a l'entitat, li reportin també uns ingressos. Pugui explotar, pugui haver una explotació al darrere, no?
Sí, sigui una inversió realment que et doni un retorn econòmic, no? Llavors, pues, amb les zones VIP, amb l'hospitalitat, hi ha una feina que es pot fer bastant ràpida, no? I inclús desconec el pas estratègic per on t'ha evolucionat, no? Però sí que hi havia bastanta focus en aquesta àrea. A part de tot el tema de digitalització, òbviament, del club, que passa des del marcador digital a tot en general, no? El tema de per captalets, CRM, totes aquestes coses que ens agraden els de màrqueting.
Tecnicismes.
Exacte, correcte.
Què voleu vosaltres? A carta als Reis, que aquí li posem.
De moment que funcionin els altaveus, estaria bé.
A mi em va fer ràbia la frase de ens vam quedar un gol del Rayo de tenir ciutat esportiva pròpia de sí. L'any de segona. Que és veritat que quan tu estàs al futbol professional, la mateixa lliga t'obliga a reinvertir una part dels calés que cobres en instal·lacions, i per això tots els estadis últimament, o bé la ciutat esportiva, aquí també crec que va coincidir amb la creació del gimnàs en aquell moment, etc. O sigui que al final baixar aquell any va provocar no tenir una sèrie de reformes que hauríem tingut segur, fins i tot per obligació de la pròpia lliga. D'equipaments és el que més ràbia em va fer, de poder imaginar-me una ciutat esportiva simplement amb un gol en un camp on ni tan sols estàvem jugant en aquell moment.
Per aquí la gent diu Kiss Camp, fins i tot, el videomarcador. Millorar accessos, numerar, pintar seients, els altaveus. Diu, el car no et queda sort o no escolta res, és molt millorable. Millora de so a l'estadi. Veurem, perquè no va donar més detalls al president, entenem que durant el 2025 doncs, hi haurà novetats al respecte en aquesta qüestió. I una altra de les novetats que va avançar en aquesta entrevista, Morilla Giné, va ser aquesta que podem també veure ara aquí al canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
D'entendre que el següent pas, i és ara estem començat aquest any, no només és elevar, sinó que també és identificar talent una mica millor i més aviat, i assegurar-nos que aquest talent no marxa gratis. Hem posat en marxa, la direcció esportiva ha posat en marxa un projecte que es diu Projecte Lino, d'identificar talent una mica més abans. Perquè hi ha hagut molt de bon de talent, però evidentment hem d'intentar establir mecanismes de seguiment, mecanismes de tecnificació individual i de seguiment individual, i de dir, vale, tenim grans equips, però hi haurà 3 o 4 o 6 o 7 jugadors que de 19 a 15 anys, per exemple, els hem identificat amb un potencial molt més alt.
Doncs un d'ells, Fran Rivera, aquest futbolista que va debutar amb només 16 anys l'altre dia a la Copa Catalunya, al Camp d'Esports de Lleida, i que ha renovat fins al 2027, sent un dels estàndards d'aquest projecte Lino, que avançava a Morilla Giné, que és interessant, és molt interessant per retenir talent, però també és cert, Adri, que en aquest punt, no sé si amenaça, però també deixava clar el president que qui no s'acollís a aquest projecte Lino, que si havien de deixar un futbolista a la grada o sense jugar durant una temporada, que no dubtaria el club a fer-ho, tot sigui també perquè no passi com ha passat els últims anys, que has tingut futbolistes de molt talent a la plantilla, que ara estan a primera divisió o estan a un filial d'un equip de primera divisió i han deixat 0 euros a la caixa.
Sí, em va sorprendre la contundència amb la qual ho va explicar en públic, però és evident que qualsevol club ho fa, o sigui, tothom ho fa al final, de dir, ostres, o renoves o no jugaràs aquesta temporada. I ser conscients del problema que hem tingut és el primer pas per solucionar-ho, perquè també et dic que veure Marro, Estals, Abladis, etc. a la primera plantilla és també un bon pas perquè la gent d'Olímpia cregui que venint al Sabadell després pots arribar a la primera plantilla, que això no sempre havia passat, o sigui que ja és el primer pas del trampolí. I veure Pau Víctor a primera, Sergi Altimí a primera, gent que està en un filial de primera com Sander Ballero, etc., també és una nova oportunitat de gent que pugui veure el Sabadell com el pas previ a fer un salt més. I és igual de lícit que el jugador vulgui fer aquest pas, marxar al Betis o on sigui, com que el club retenir-ho i guanyar cèntims amb això. I la prova està en que hi ha molts equips estil Cornellà que la seva raó de ser dels últims anys i el motiu pel qual han estat on han estat és perquè han fet molta caixa invertint a la base. Jo me la jugo a tenir a juvenils de molta, o fins i tot abans, de molta qualitat. La paraula no és blindar, perquè evidentment no els blindes, però sí que els protegeixes més per treure un traspàs i que el Sander Ballero de torn després et repercuteixi a la caixa. Perquè, clar, mira, el Timira és un cas una mica peculiar i una mica diferent. És veritat que ho podies haver fet prèviament, però un cop ja el tens a la primera plantilla i te'l pots permetre en una època de vaques magres, al final és decisió teva no acceptar una quantitat que no tenia res a veure amb la clàusula de rescisió, però tenies una oferta per poder vendre'l i no el vens perquè prefereixes que amb el que està cobrant, que sí que ho pots assumir, que es quedi un any més a la primera plantilla. Quan el jugador ja està rendint a bon nivell a la primera plantilla, és un caramel per tothom. I si saps que acaba el contracte aquell any, malament.
Mira, Sander, que amb dos partits...
I lesionat.
Sí, lesionat.
I lesionat. O sigui, l'error és Sander, és que és el bon exemple. Entre Altimira i Sander, per mi l'error és Sander. Altimira... ho hauries d'haver fet prèviament, però un cop està allà, però que a veure, que a Pau Fernández o a Javi Morcillo els ha renovat abans de posar-los a l'aparador, que és la lògica.
És com s'ha de fer.
És el que fa tothom, és que no té més. I em sembla una gran idea o una bona notícia que la gent sigui conscient que... Perquè hi ha hagut moments que l'economia ha estat molt, molt, molt delicada fins al punt de mirar-nos mil vegades un contracte d'un jugador del filial o del juvenil. Jo crec que, ostres, que ha arribat el cas a segons quins perfils, i ara m'estic anant molt enrere, però que per renovar Pau Fernández, per exemple, no sé si les quantitats són tan grans com per no poder assumir la quantitat si estàs a primera o segona federació, no ho sé, però que hi ha hagut moments delicats de dir, ostres, jo no em puc comprometre a assignar no sé quants contractes a la llarga i que després això em penalitzi pel jugador que no exploti i que te l'hagis de menjar, perquè això també s'ha de pagar després. Però que fer apostes de futur amb aquesta idea és que... deia el president, hem de ser sostenibles a partir del que generem nosaltres. És el millor exemple i Olímpia hem de posar un valor. O sigui, fa molts anys que s'està fent molt bé la feina, malgrat el descens doble de l'any passat. Uh-huh. I la prova està en el filial, la prova està en quan juguen els del primer equip o els del juvenil a la primera plantilla i no desentonen. O sigui, que al final li has de treure més suc, no només perquè nodreixi el primer equip, sinó també... I sap greu dir-ho, I a mi em bull la sang quan ve el Barça o l'Espanyol i et treu un jugador. Però és que la realitat és la que és, i si no el pots retenir, com a mínim que el Barça de torn que et vingui a fitxar un jugador que hagi de passar per caixa.
Què en penseu vosaltres? Voleu afegir alguna cosa més?
Si és que tu el que dius té tota la raó del món. Sí, està clar que tots els equips ho fan.
Crec que sí, la clau és, al final, és el que també ha dit el president, no? Identificar els 6-7 talents i fer un programa elit amb aquests 6 o 7, tampoc tornar-se boig en fer-ho amb tothom, no? Perquè al final, com més aviat comences i més temps estàs, més risc tens d'enganxar-te els dits, però és aprofitar tota aquesta bona feina que s'està fent de la base, identificant talent des de la base, perquè al final, el futbol base, podríem dir que és dels millors futbols bases de Catalunya i no ens enganxaríem els dits, no? Pues, això s'ha de traduir d'alguna manera, econòmicament o esportivament, no? O sigui, al final té que tindre un retorn al camp d'alguna manera, i jo crec que els tirs van pariar, jo crec que és molt bona notícia pel Sabadell a mig i a llarg plaç.
Doncs veurem com repercuteix això en el futur. Aquí alguns comentaris, que és cert, que ja des d'aquí diu que és una mica il·lus pretendre retenir talent a Segona Federació, que hem de tenir els peus a terra. D'altres que diuen que abans de gastar-se malament els calés amb aquests diners que reps, doncs el talent que jugui també a la nova Creu Alta.
És que no és la Segona Federació, eh? O sigui, evidentment, si està a la Segona Divisió, doncs és més llaminer encara, però no és la Segona Federació, és tota l'estructura que tu li permets tenir a un jugador de 16 anys de poder arribar a ser... estar aparador. O sigui, la gent que... no sé, és que no vull parlar ara d'equips en concret, però que tu penses en una altra estructura... Mira, el Lleida. El Lleida aquesta setmana passada va haver de jugar amb jugadors de la primera plantilla a la Copa Catalunya, perquè és que els que eren de la base hi havia molta... I aquí ens ha passat moltes vegades que hem tingut el filial a la Segona Catalana. Llavors és que tu li permets al jugador tenir un creixement de dir, el primer any estaràs a tant de bo Tercera Federació, si es manté el filial, i el següent any, si estàs bé, a Primera o a Segona Federació. És tenir un recorregut i fins i tot tenir divisions d'honors a la base, o sigui, poder tenir tot el camí fet.
També és una fórmula, perdona, Sergi, d'autosuficiència, de la qual parlava Pau Morilla Giné, una altra via d'ingressos. O sigui, parlem d'aquesta explotació de la nova Creu Alta, però una altra part d'explotació són els jugadors, també.
Sí.
I tot el que pugui repercutir també en que després doncs t'hagis de gastar menys calés a l'hora de cobrir un pressupost, doncs benvingut sigui.
Deia que a més tens el moment és clau, perquè tens casos d'èxit de gent que ha fet servir a Sabadell com a plataforma, no? Estem parlant de Vladis, estem parlant d'Estals, estem parlant de Timira, Pau Víctor... Bueno, sí. Pau Víctor és un cas excepcional, no? Vull dir, excepcional...
Sí, tu ets un noi de 15 anys i t'emmiralles, dius, ostres, aquest nano ha estat aquí, ha anat al Girona, ha tornat aquí per Primera Federació i està al Barça, ara.
Sí, sí.
En aquest moment va ser la seva millor opció a mi del Sabadell, si no, no hagués vingut.
Sí, sí.
100%.
En fi... Va, que és pràcticament un quart de 10, anem, que si no podem estar aquí fins les 10 avui, com l'entrevista del president.
Jo he vingut a boicotejar el sopar de Roger Benet.
Sí, i estàs boicotejant, aquí el de Sergi Villamonti, també.
Estàs greu, eh?
Samarretes, que les tenim aquí, aquestes samarretes. Espera, Roger, ensenya-les. Ui, mira, ja me les emporto posada. Mira, doncs la faré aquí directament. És una de les samarretes capa de la col·lecció del David, perquè és la segona vegada de la història que el Sabadell vesteix capa. L'altre va ser entre els finals dels 80, temporada 89 i el 92. Aquesta era d'Encono, no? Hem quedat, David? Que era...
Bueno, aquesta era del jugador del porter, del segon porter del Sabadell, i el que després va ser Jordi també la va portar.
Uh-huh.
Jordi, i hi havia una altra portera, ara me'n recordaré.
Fuh.
Però no té dorsal, es va fer la presentació.
La cara de trivial que li has
posat a l'Adrià Narell. No, la buscaré. És després de Capó i Manzanedo, segur. És l'època de Segona Divisió, a principis dels 90.
Mira, aquí ensenyarem el logo de Capa. Va, us donaré una dada.
Huguet. No. Veiem pel xat.
Huguet. El Carn encara estava amb... Quants fitxatges es faran? Que no m'ha quedat clar. No, a veure, no tenim cap informació al respecte.
A mi em sorprendria que fossin menys de 2-3.
Sí, a mi també. Jo ara tiraria cap a 2-3. Però vaja, és més, té més d'opinió que no pas d'informació. Dit això, us donaré una dada que m'ha facilitat avui el club. Tu, Sergi, no sé si tindràs controlada la dada de la temporada passada, de samarretes venudes...
Sí.
Sí, la tens força fresca.
Sí, sí.
En els últims dies s'ha superat el miler de... samarretes venudes de la primera equipació que té Adrián Arroyo just al davant.
Jo estava mirant Romal Barran. És el que estava mirant, o sigui, és el nom que buscava.
Aquesta samarreta, que per cert és la de l'MVP d'aquest mes, que l'hem agafat per fer de 13, 1.023 samarretes venudes de la primera equipació, 257 de la segona, se n'ha venut una quarta part, però en total estem parlant de gairebé 1.300, 1.280 samarretes venudes en aquests primers mesos de temporada. Sergi, com expert en la matèria, és molt poc, hem d'estar satisfets, amb aquesta dada?
Hem d'estar molt satisfets, òbviament, si és passada les 1.000 samarretes. L'any passat tinc la dada més o menys, l'any passat es van esgotar totes les samarretes que es van produir, però eren aproximadament un 30% menys dels que estem venent, dels que s'han venut aquest any, no? I al final la gent tenia ganes de tindre una samarreta que li agradés, una samarreta que, com va dir el president, respectés, no?, les senyes d'identitat del club, i s'està reflectint amb les vendes. Jo crec que hem d'estar contents. La segona, la segona potser hauríem d'anar una mica més, millor, però també és normal tenir una samarreta potent com la primera, no? A nivell de vendes, però en global sí, estaríem bastant ben posats respecte a altres temporades.
El que ens deien avui del club, perdona Adri, s'ha fet una segona remesa. Que és, sí, l'any passat no es va fer una segona remesa de la primera. Es va esgotar la primera i fins aquí. Sí. Doncs aquest any s'ha fet ja una segona remesa.
Aprofito per fer-li la pregunta, fins on puguis explicar. La proporció de primera i segona entenc que també era molt diferent l'any passat, no? O sigui, es vendrien bastant més de segona o no?
No, de la primera es van esgotar totes les que es van produir. I, no es va, com,
i ja no va arribar...
No es va tornar a fer una altra edició, per dir-ho d'alguna manera. I de la segona també es van esgotar, però les proporcions... Sí, òbviament té molta més proporció aquest any la primera que la segona, però també es van esgotar la segona l'any passat, o sigui que normalment és això, 10-4.
Jo crec que això respon a lo preciosa que és la primera d'aquest any, eh? O sigui, la diferència entre la primera i la segona és que la primera és molt, per mi com a mínim, eh? O sigui, respon molt a la identitat del que és el club.
Preguntava, perdona, el trivi aquí, si tenim controlades, no sé si... Paraves ja per aquella època, Sergi, des de la Torre de l'Aigua.
Sí, home, la Torre de l'Aigua és un projecte que rescato jo també, o sigui que... Uh-huh. Les de la Torre de l'Aigua es van vendre... O sigui, per ser una segona amb moltes més, o sigui, amb moltíssimes més, la que vendríem seria amb 2 anys que la vam mantindre, perquè normalment es canviaven cada any, però en 2 anys podia arribar a una producció normal d'una primera equipació. O sigui, estaríem parlant d'unes 700... unitats entre les dues temporades, o sigui, que la Torre d'Aigua va funcionar molt bé, perquè va anar una mica més enllà del que era el futbol i el centre d'esports Sabadell, jo crec que al final la samarreta.
El Martí pregunta per aquí quin tant per cent es queda el club, que també és una bona pregunta de cada venda, no sé...
Però això suposo que dependrà del contracte amb cada marca,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Mira, la marca et fixa un PVP i d'aquí un PVP et fa un descompte, normalment, o sigui, és qualsevol sector, el normal... El preu de venda públic està marcat al doble. Més o menys el normal, a qualsevol, pues, per ja estarà. No sé si es queda un 45 o un 55, però són el retail, el que és el negoci minorista, sempre més o menys funciona així. No? El fabricant marca un preu i sobre aquest preu et fa un descompte tu com a distribuïdor i al final com a venedor. Al final està distribuint el Sabadell.
I aquesta criatura com es va parir? Aquells dies?
Aquesta criatura es va parir molt ràpid, la veritat. Es va parir de manera molt ràpida. No entraré en marques, però la marca amb la que teníem un acord, al final... al final...
I començava a parir, no? I acabava a parir.
Exacte. Doncs no va... O sigui, el tema, el centre d'esports Sabadell i el club i la samarreta especial té una singularitat tan especial... que en aquell moment les solucions que n'estan aportant no arribaven als... Com va dir el president, no parlaves al president, al final, els mínims exigibles per al club i per l'especialitat de samarreta. Vam estar allargant una miqueta bastant el tema d'això i al final va haver un moment que pues es va decidir... Vaig aixecar la mà, no? en primera persona, això sí que ho puc dir tranquil·lament. Vaig dir, podem trucar a aquesta gent que al final... No? Havíem estat parlant amb ells també, o sigui, al final és tot un procés, no? Tu, per canviar de marca, en aquest cas, teníem clar que volíem canviar de marca, 7 anys amb Hummel, tot i que la marca a mi personalment m'agrada molt i ens ha ajudat molt, Hummel també, a nivell de producció de tot i de personalització, però eren 7 anys ja, volíem fer un canvi també, llavors es va fer l'auditoria, no? Diferents opcions amb moltes més marques, 7-8 marques, em sembla que vam analitzar. Jo, per mi, Capa sempre va ser una de les preferides, potser econòmicament no era el que ens donava més contraprestacions, però a mi és el que més m'agradava. Es va decidir per un altre, per temes econòmics, també per tema d'implicació de marca, però no va poder aportar la solució que el Sabadell necessitava, no? I amb l'històric que teníem, amb tot el debat també de la samarreta l'any anterior i tot, pues es va això. Llavors, jo crec que va ser a maig, es va dir per què no podem seguir, vam fer unes trucades ràpides i amb una samarreta teníem ja un primer espòs d'un disseny que agradava a tothom internament, sobretot a propietat i a direcció general, i era una samarreta de futbol i una samarreta de Sabadell. Llavors es va accelerar tot, va ser molt ràpid, la veritat que va ser tot molt ràpid, però tot per la rapidesa crec que el resultat és espectacular, no? O sigui, i a part, ja és un tema personal, Capa és una marca que... els clubs que té els escull. O sigui, té un storytelling que es diu a nivell de màrqueting, no, que es cuia els clubs, no? Ells tenen la Vasco de Gama, també és una samarreta molt singular, el Depor, tenen el Venècia...
El Venècia fins fa poc,
el Mònaco, que també és molt especial, no? I llavors la Fiorentina, que és una camiseta que també té... Llavors, dic, això encaixa perfectament amb el Sabadell, aquesta marca encaixa amb el Sabadell i està convençut que anava a anar bé.
David, per un col·leccionista com tu de samarretes, a quina categoria la posem?
No, és un èxit rotund, vull dir, és meravellosa. Vull dir, des del color dorat dels símbols, una altra cosa que no heu dit, però que ja porti rotulada directament la publicitat, l'escut de la federació i la publicitat de Sabadell, de Visit Sabadell, un altre èxit, perquè fa que la samarreta es conservi molt millor. Jo que tinc bastantes samarretes, et puc dir que és un mal de cap als vinils, és un mal de cap, tant si és de la Liga com si és de qualsevol cosa, i que estigui tot integrat. A part, el disseny és molt bonic, vull dir, no, ho té tot ben ventilada pels costats, forta, vull dir, meravellosa.
Aquest estampat que té també amb els motius de...
Sí, els detalls.
La separació entre els quadres amb els diamants...
Sí, és més un tema del dissenyador, no? Vam estar treballant molt amb el dissenyador, amb Grafitec, amb molt mà a mà, i tenia una proposta inicial que o sigui, llunyava un poc, bueno, te voy a explicar una miqueta com va a Sabadell i tal, i al final vam arribar a aquesta Sanefa, no? Que jo l'hagués aprofitat també per un tema més per temes de merchandising, més, també t'ho dic, però que al final jo crec que és li dona els detalls li donen també qualitat al conjunt en general. Es va pujar, ja amb jo de fora es va pujar una mica el to, sí que és veritat,
de
blau, s'ha fet un blau una mica més fosc que hi havia originalment, però, i també va ser una sèrie, crec que el blau marí li dona molta elegància.
Sí. Els colors, els sabells, quan les sabates són massa blanques, no són tan boniques, normalment. Almenys al meu gust, eh? A mi sempre m'ha agradat, i sobretot quan he fet les dues mànigues fosques, han sigut sabates més boniques. La Gelbe de fa dos anys, bueno, de fa dos anys, quan estava a segona...
La Hummel de la primera federació, no?
També, aquella també, tenia les dues mànigues fosques. Totes les sabates que han sigut amb les dues mànigues fosques són sabates amb molta personalitat. Almenys a mi em dona la sensació que sembla que és... Hi ha més blau, és més bonic.
Doncs la gent agrada, eh? També per aquí pel xat. Deia el Mengot, a la samarreta només li falta que l'escut, que hauria de ser brodat. No sé, això costa molt poc...
És un tema de temps. Que vam anar... O sigui, es va fer amb relativament poc marge. Jo entenc que l'any que ve l'escut tindrà més presència. Ell diu allò dels vinils. Jo crec que els vinils hi donen una mica de qualitat a la samarreta, eh? Jo... Que tingui una mica de pes, no? A mi m'agrada.
És que jo crec que tu estàs pensant en el present i ell en el futur. Que,
sí, a conservar-la. Ja ho entenc.
Hi ha sametes relativament noves que es fan malbé de seguida. Vull dir, és que no la pots guardar.
Sí.
No la pots guardar. O les pots guardar, però tens que estar sobre d'ella. Llavors és una llàstima que
sametes... No, com la tinguis doblegada, se t'enganxa el vinil en una altra zona de la samarreta.
Sí, jo he comprat sametes que estaven noves lluny i te les envien i només perquè era l'estiu te la plega, te la fica en una bossa i quan arriba ja és un xiclet.
Sí.
Llavors és una llàstima, eren jugadors, no sé, el que després va ser el nostre entrenador, Hidalgo, doncs la sabeta no es va perdre, però de miracle, perquè va arribar enganxadíssima.
Déu-n'hi-do.
No, jo per rematar el tema de la segona equipació, que és veritat que a mi m'agrada molt més la primera que la segona, però a mi, com a arlequinat, som, seguint la línia del que deies, el tema de la marca Kappa, tenim una cosa que és diferent a pràcticament tothom, que és una samarreta a quadres. Gairebé ningú vesteix així, com a mínim, d'un cert nivell. I crec, tot i que entenc que el món del màrqueting dona molt per poder jugar amb altres coses, que el fort dels sabadells que sempre ha de vestir a quadres. Després ja veurem de quin color, amb quina sanefa, tal. Però per mi inclou també la segona equipació. Per mi. I, de fet, a mi m'encantaria poder tornar a aquella que tenim allà. Això ja és anar-me'n molt més enllà i ara ja em fotria amb bastaments arbitrals també i per què no podem jugar amb aquella?
O sigui, allà rotllo no hagués tingut mai la camisa de Torre de l'Aigua.
De segona, en la mesura del possible, no. Tot i que, mal per mal, prefereixo això. Jugar amb samarretes militars com hem tingut, o totes blanques o totes verdes, allò això. És un sacrilegi a la història del Sabadell. Però O sigui, si hi ha una història al darrere, com la Torre de l'Aigua, o com quan es va aprofitar aquella samarreta groga i negra per recordar l'Atlètic Sabadell, si hi ha alguna història, encara. Però per mi quadra, si és gairebé sagrat. Llavors, dins de que a mi la primera samarreta està molt per sobre de la segona aquest any, és veritat que la segona per mi és un encert també tenir-la, fins i tot aquella que va ser a quadrets de segona, la rosa i negra. Fem-la de quatre quadres i prou, no inventem. És opinió meva, eh?
Això... La segona, t'haig de dir que com que estic veient més per la televisió que en real, la segona el que m'agrada molt és l'aplicació a darrere dels números, com que amb la primera és més complicada, tindre un color fosc i un color clar, és més complicada. En canvi, la segona, com queda el número blanc, com queda a nivell de retransmissió, jo crec que és molt millor. Aquí hauria d'haver fet algun detallet més de ficar un gruix negre, un fons blanc, perquè es pogués, perquè sí que és cert que els números no s'acaben de veure.
I perquè el Roc també que li agradaria tornar al format de la samarreta del soci, diu, però no sap si és possible. Bé, aquí desconec completament com està el procés de cara a la temporada que ve.
Però la samarreta del soci, que és que dissenyi el soci la samarreta, entenc?
Sí, m'imagino que es refereix a
dissenyar,
fa un any.
O fins i tot al punt de votar. O sigui, hi hagi propostes i que tu puguis votar, com es va fer també amb aquelles propostes de Hummel, etc. Va, que Roger Manet està dient aquí que bon Nadal i bones festes a tothom. Pràcticament són 9:15. Gràcies per haver vingut. M'hagués encantat, la situació del final de l'equip ho ha eclipsat, però m'hagués encantat que aquest debat l'haguéssim tingut durant una bona estona, perquè era la idea original, però com a mínim doncs hem pogut parlar d'aquestes joies que ha portat avui el David Soler i de la feinada que hi ha al darrere d'aquesta samarreta que va aquí té un dels seus cervells, com és el Sergi Viamonti. David, Sergi, moltes gràcies per haver vingut avui aquí al Tribuna Preferent.
Un plaer i moltes gràcies.
I gràcies també a l'Adrià Arroyo, que li queda aquí poquet. Bé, encara li queda
encara queda.
De vacances.
Sí, vacances. Quan vulguis també les dues, ja m'expliques les vacances.
Però que tornarà aquí pel tram interessant de Lliga, el tio torna, eh?
Sí.
Però bé.
Si voleu allargar-me el permís de paternitat, jo continuo anant a l'estadi, no cal que vagi a treballar.
Tu sabràs el que fas. Gràcies a tothom, gràcies al Roger Benet, que ja està felicitant aquí el Nadal i les festes a tothom. Bon Nadal, bones festes, bona entrada d'any. Ens retrobem el dia 13... de gener, pel que fa al Tribuna Preferent, pel que fa al Sabadell en joc abans, com a mínim el dia 12, veurem al final la Copa Catalunya on cau, i pel que fa a l'Hotel Suís demà mateix ja l'últim programa abans de l'aturada de les festes, sí, abans d'anar a l'Ali Sant Esteve, demà a la 1 ens hi posem, però no patiu que divendres hi haurà programa, la setmana que ve també, per tant no ens aturem aquí als esports de Ràdio Sabadell. Que passeu un bon Nadal, bones festes, i com diu Roger Benet, dentro vídeo.